A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui. Avui tinc un tàndem de trotamons, per dir-ho així, quan poden, que ja hem tingut anteriorment aquí a la tertúlia i que la compaginació ha fet que, per calendari, els pugui tornar a tenir conjunts. Omar El Baixiri, benvingut.
Bon dia, Enric.
Albert Casal, benvingut.
Gràcies, igualment. Merci.
Bueno, tu tornes a fer una volta, no entrarem en detalls ni personals ni de vida privada, però has disfrutat molt aquests dies.
Ha sigut espectacular.
Bueno, pots donar algun consell sense entrar massa en detalls privats, per dir-ho així?
Jo crec que el que s'ha de fer és viatjar. El meu consell és que per poc temps que tinguis el dediquis a viatjar. Aprens de tu, perquè com que estàs amb el viatge en una situació fora del teu entorn de, diguem, de confort, i després el que aprens veient com és la gent que no és com tu. I aleshores, doncs, d'aquí treus conclusions de com pot ser la teva vida a partir d'ara, si ho estàs fent bé, pots veure també coses de com s'organitzen els altres països. És molt enriquidor. Per mi és un cuquet que no s'ha de deixar morir mai. És una brasa que sempre ha d'estar a punt i a qualsevol ocasió que tinguem, doncs s'ha de fer.
Aquí estàs posant llenya al foc d'arguments de l'Omar, que es diu es pot viatjar i no forçadament amb una economia estratosfèrica.
El meu sisè llibre, que començarà aviat, es diu El viajero, i parlo d'això, de viatjar, que no és molt car, si vols, clar. Pots viatjar barat, si vols.
Hi ha moltes maneres de viatjar.
Això mateix. Pots anar a hotels, hostes, de càmping, com tu vulguis, o avions.
Pots anar amb tren, pots anar... Jo he viatjat amb autostop per tota Europa. I tren. Jo dormia, quan tenia 20 anys, vaig fer la volta a Europa amb un bitllet de gats de tren, i jo dormia a les estacions de tren, o dormia al tren, sí. I anés a parar on anés a parar. Després tornava cap allà. O sigui que és...
Mira, un exemple. El tren d'aquí, diguéssim, de l'Hospitalet a París va 30 euros. L'agafes i els 30 euros no és res. Doncs te'n vas a París 3 dies. Ho pots fer si vols, eh? És molt barat viatjar si vols.
I pots viatjar altres cap a Àsia, per exemple. Doncs, clar, és fantàstic, perquè és una cultura completament diferent, des de la cultura musulmana a la cultura hinduista, que és la majoritària que hi ha en aquella zona, no?
És que, com dius tu, hinduistes... 1.300 milions de persones, si no m'equivoco massa, o sigui, 1.400.
Sí, ja. Ei, jo m'has trobat a Malàcia, és una conjuntura cultural, bestials, musulmans, sí. Cristians, budistes, vas al metro i estàs a tots junts i no hi ha cap guerra, i tots conviuen. No, tens clar. Rics, pobres, de tots junts, és una meravella, és un país que és Malàcia, això, genial. Multicultural, multisocial, sí. Genial, fantàstic.
Multireligiós.
Però sí. per lo que dieu, jo agafo una comparativa una miqueta més propera, la mesquita de Còrdoba, o sigui que si agafes tot el barri que hi havia al voltant de la mesquita de Còrdoba, cristians, jueus, musulmans que convivien, no, i hi havia harmonia.
No cal que vagis tan lluny, vull dir, Girona, Talcall, jueu, i la gent s'agrupava per religió i per oficis i per... I ja està. I la convivència religiosa ha sigut sempre universal, el que passa és que s'ha fustigat pel tema polític, per les conveniències de qui fos, però en principi la gent no té problemes a viure conjuntament, inclús a casar-se de religions diferents, les parelles, vull dir que les diferències les hem fet moltes vegades forçant a la gent a fer coses que no voldrien fer.
I un exemple que m'encanta, que és un petit, és un microsistema, també tot conjunt, tot multisocial, no hi ha de tot i no hi ha cap problema. Jo sempre dic que Andorra som un país exemplar a nivell, diguéssim, europeu, ¿vale? Tot junts i no hi ha cap problema.
De lo que dius tu, a nivell d'exemplaritat, per exemple, ahir és tema d'actualitat, doncs, el clam de la ciutadania per als problemes de cost de la vida, lloguers i tal. Clar, si compares una manifestació, com hi ha hagut ahir davant de la plaça del Consell, on la gent, doncs, ha reivindicat el seu descontentament de la situació, però sense violència, sense aldarulls, s'ha fet soroll xiulant, cantant, cridant, sí. Diguent el que vulguis, però clar, si ho compares amb altres manifestacions, amb altres ciutats, a París, a Madrid o altra ciutat, dius, ostres, aquí que hi ha trencadisses, que hi ha baralles, que hi ha històries amb la... Dius, caram, aquesta exemplaritat, no, deies tu, Omar?
Sí, som un país exemplar en tots els aspectes. Som gent molt conscienciada, I com vaig abans, a ser tots de fora, això fa l'equip encara més homogeni.
Queixar-nos, però, diguem, amb respecte, no?, per dir-ho així, Albert.
No, jo crec que és legítim que la gent es queixi. El que té que haver-hi és una atenció al per què i una revisió del nostre model. Això ja n'hem parlat moltes vegades aquí a la tertúlia. Vull dir que tenim un problema greu. Andorra té un percentatge doncs, de gent que no està amb uns salaris. Els salaris s'ha de reconèixer que són baixos. Aquesta última tangada de tipus d'interès alts i d'inflació doncs, ha empobrit molt la gent. Els estalvis també que tenies s'han doncs, diluït. Hi ha una situació també d'inseguretat. Ara, en aquest moment, hi ha dues guerres al món, molt pròximes a nosaltres, no? Tot això fa un conglomerat de situació. La política espanyola també ens contamina l'ambient. Ha sigut aquesta última legislatura i ara les eleccions, ahir es va tancar doncs, l'elecció, però ha sigut un mes i pico d'un caliu doncs, molt, molt agressiu, no? I aleshores, doncs, tot això que es veu a la televisió, a les xarxes, acaba afectant a la gent amb el seu dia a dia. Jo no dic que el descontament pel tema de la vivenda no sigui real, eh? Perquè ja és un fet que s'ha de solucionar ja. Però això implicarà molts sacrificis, també. Vull dir que no tot pot continuar sent. O sigui, si apostem al creixement per lo que és la financiació del país, el creixement té un límit. I aleshores, doncs, això ho he dit moltes vegades i em reafirmo cada vegada més.
Mira, tu que has com jo molt viatger, ho veuràs. Los Angeles, des que Hollywood va fer el boom, tot és caríssim. Tens lloguers a 5.000 al mes. O sigui, allà, la gent que viu allà, que és allà, ha d'anar a viure als voltants. Perquè per culpa de Hollywood tot és caríssim. Hi ha molts famosos allà, tot és molt car. Aquí passa igual. Ve gent de diners, tot puja. Això es fa, no dius tu, és inevitable. És que és inevitable, però costa molt de controlar.
Però hem de tenir una societat que sigui una societat sostenible.
Sí, estic amb tu totalment d'acord.
Si el model que ha de ser és que la gent de fora fotin a fora, fiquin fora la gent del país, això, un dia o altre hi haurà algú que s'enfadarà de veritat. O sigui, el país ha de vetllar també pels seus ciutadans i trobar un model econòmic que sigui sostenible. No solament sostenible amb els números que s'acabin de quadrar a final de l'any, sinó que la gent que viu al país tingui un futur pels seus fills, que hi hagi una il·lusió de que el país sigui un referent per ells, si només és un lloc d'especular. Aquí anem malament, perquè hi ha un problema greu ara, aquí a Andorra, i això és una cosa que els polítics han de fer atenció. Jo ho veig per l'entorn dels meus fills, i hi ha molts joves que marxen, molts joves que no volen tornar, joves que estan formats, tots amb titulació superior, que avui en dia vol dir llicenciatura més màster. Jo ho veig a l'entorn dels meus fills, vull dir, que em diuen que no, que marxen, i com ells, molts. O sigui que sí que hi ha un fenomen que la gent jove d'aquesta generació no té la por o no té l'estima de tornar com havíem tingut la nostra generació acabats els estudis a casa, però ells es queixen de que no hi ha vida social, de que tot és car, de que no hi ha manera d'independitzar-se, i troben l'oportunitat en altres llocs. Vull dir que això també és un problema que hem de vigilar.
Si això no canvia, acabarà com París, Bordeaux, Toulouse, Barcelona i Madrid. Gent que guanya 2.000 al mes i no pot viure. Aquí passarà igual, pels lloguers. Tu guanyes al mes 3.000 euros, però pagues un lloguer de 2.100, com vius? Dius, em guanyo molt bé la vida, però no arribo. Aquí passarà igual.
Sí,
o això com tu ara mateix, o serà un caos.
De fet, perdona, amb el sentit d'un article que vas escriure, el poder de dir no, o que la gent està dient no, és una miqueta el que està passant ara. O sigui, la gent ha sortit al carrer i ha dit no estem d'acord, o sigui, no, les coses no van bé, cosa que potser fa 20 anys a Andorra era una miqueta impensable que la gent sortís al carrer a queixar-se d'un sistema, una situació, per al que diran, no?
Sí. Bueno, s'ha perdut la por també a sortir a dir el que un pensa, no? I ja està bé això, que hi hagi una contestació pública de la gent de carrer. No solament que hi hagi una contestació parlamentària o una contestació electoral a l'estatus que hi hagi en aquest moment, no? Això vol dir que s'ha d'estar més atent a el que realment passa i que el polític no té que esperar que els problemes li cremin els peus, sinó anticipar i planificar i tenir un sistema doncs, de visió a 25 anys, tenir uns índexs de control de si anem cap a on volíem anar o ens estem desviant, i ser molt atent a les conseqüències de les decisions que es prenen.
És perquè... que a un govern li va molt bé que els ciutadans es queixin. Però si no, un govern que fa coses, però el poble no diu res, creu que estan ben fetes. Si el poble diu que no, o saps, aquí podem dialogar. Però és molt bo que la gent digui no a les coses que no els agrada.
Creieu que també el fet de la modernitat de la societat, diàleg a xarxes socials, evolució societal, també ha fet que la gent ara potser més fàcilment demostra el seu descontentament que no pas fa potser 20 o 30 anys enrere, que era més complicat, doncs, trobar-se, organitzar-ho. Sí que hi havia manifestacions, però potser de la mateixa rapidesa o concertació col·lectiva.
I tant que sí, això és una metja. Li pensa el metgero, bum, i dispara. Tu entres a Facebook i mires tot allà, que passa ara mateix. Si tu i jo convoco una vaga per demà i tinc seguidors, ho veuran i vindran. I jo penso que sí, això ha sigut bestial.
Una eina potent.
Sí. És una terrible eina de, en positiu i en negatiu, perquè doncs, envies una fake news i també contamines doncs,
l'ambient, sí.
Pots fer molt mal també a base de, no? de la difamació. També és cert que llavors el que és la informació es dilueix. Ja no és solament els mitjans de paper o els mitjans de televisió que tenen l'opinió, sinó que una persona que tingui uns seguidors importants pot també ser font de d'informació i d'opinió.
De lo que tu deies, Albert, la propera setmana hi ha doncs, una fira d'orientació per als joves per estudiar a França. Hi haurà una vintena de centres formatius, serà el Centre de Congressos d'Andorra. Doncs, interessar doncs, als joves anar a estudiar fora, evidentment, perquè hi ha carreres que no són realitzables aquí al Principat, però també donar-los aquesta oportunitat i ganes de tornar un cop el talent adquirit aquí al país.
Bueno, això és la segona fase. La primera fase és que tu, com a estudiant, escollis on vols formar-te. I això, si tens informació doncs, dels centres, i doncs, la millor perds la por de marxar a fer una carrera doncs, de, més lluny de lo que estem acostumats, Toulouse, Barcelona, no? Lleida, Perpinyà... Això està bé, perquè que els nostres joves marxin lluny, els forme com a persones, els forme com a tècnics, però també els fa veure que hi ha moltes maneres de fer les coses i fan companys, fan amics, fan parelles, tot això forma part de la vida i de l'enriquiment personal, no? Està bé, vull dir, al final tenir informació per anar a estudiar fora d'aquí, que és una experiència que al final els nostres fills els enriquirà. L'altra cosa ara ja és quan han acabat, què fan? Andorra és prou atractiva perquè vinguin? Andorra genera prou il·lusió perquè una vegada has acabat els teus estudis diguis vull tornar? Aquest és un plantejament que s'ha de fer una reflexió política.
Omar, aviam tu també, que has estudiat aquí, però també hi ha hagut una part del teu cicle formatiu que has fet a fora.
Bé, sí. Doncs com diu, primer acabes de resumir el fer viatges, anar-te fora a veure llocs nous. Però una persona de viatjar molt i tot i molt, voltant per molt sencer. I la feta laboral depèn de la teva carrera, claro. Andes a un país de turisme, doncs aquí tens el mateix, aquí té feina el comptable, pel tema dels impostos, la gent que es dedica al turisme, i pensa una cosa que està obrint camí, és la part mèdica, hospitals privats. Però aquesta opció també serà bona. És a dir, jo mateix trobo un estudiant d'infermeria, medicina o turisme que Andorra farà diners.
Bueno, les carreres, aviam que... I també una cosa per el que esteu dient. Hi havia una dada que al servei d'ocupació només hi ha la meitat de les persones que estan aturades sense feina s'apunten al servei d'ocupació. O sigui que... Però clar, dintre d'aquest servei hi havia fa pocs dies 2.500 propostes de feina i 600 persones aturades, censades. Dius, clar, l'oferta és més important que la demanda, però potser per especificitats el que costa és cobrir aquesta demanda.
Gent qualificada, que potser no hi ha. Però com diu ell, com no torna a Andorra, se'n va fora, doncs aquí clar, que quede la mà d'obra barata, perquè la bona se'n va fora. Què serà? Pels sous? Serà perquè fora té més coses a fer? Si és jove, doncs vol discoteques, vol cinemes, vol ambient. Aquí això no hi ha. Depèn de tu. Si te'n vas a estudiar, vas a París, a Bordeaux, a Barcelona, i això és enorme. En 20 anys, però tornar aquí és una mica difícil. Si vols, juerga, diguéssim.
Aviam què decideixen els joves segons les oportunitats que tenen i el que els hi pot proposar el país, també. El que deies tu, Albert, és aquesta gran reflexió que es té que fer.
És una societat també molt canviant, eh, Omar? Hem de reconèixer que el model de fa 70 o 60 anys on avui en dia els cicles formatius, la gent es regenera i es recicla molt ràpid, vivim en una societat on tot va molt de pressa, el que fins fa 4 dies semblava impossible, avui en dia és normal i usual. Bueno, és una societat molt canviant. És clar, no solament és... La part econòmica és molt important, perquè clar, la frustració de veure que arribes a final de mes i no has pogut estalviar, al final vol dir que tampoc et pots realitzar com a persona. Vull dir que si no, tu no estalvies, no hi ha futur. Vull dir, vius el dia a dia i és com el ratolí o el hàmster que gira sobre la roda aquella, no? Bueno, això és un tema i és un fet incontestable. Ahir, per exemple, a la sessió d'investidura del Sánchez, quan va parlar la Díaz, va dir que tornarien a pujar el salari mínim i el tornarien a pujar bastant. Nosaltres ja anem molt per darrere d'Espanya quan sempre havíem anat per davant. Això serà un fet que suposarà problemes per aquest país, perquè si no hi ha uns salaris ajustats al cost de la vida i a la competència dels mercats del costat, sí, tenim el tema del fiscal que ens dona una avantatge competitiva, però no és suficient. Llavors, clar, podem tenir problemes aquí per trobar personal, no solament especialitzat, Omar, tu també necessites persones que facin feines normals.
No, si ja ho sé. Perquè dic que el que té la carrera se'n va fora.
No, però sense carrera. O sigui, tu necessites persones que es cuidin de la teva casa, persones que es cuidin potser del teu avi o de la teva mare, necessites persones que siguin lampistes, fusters, guixaires, necessites gasoliners, necessites tot l'espectre laboral,
de serveis,
tot el necessites.
Sí, ja ho sé, però és que ho deia, referència que va dir l'Enric sobre la oferta de demanda en lo de la
part laboral, que hi havia, diguem, més oferta que no pas, diguem, claro, gent sense feina.
El qualificat se'n va fora del país. Mm. Per això hi ha tanta demanda i poca oferta. Bueno, l'inversa. És per això. Mira una cosa. Fa dos dies sortia a Andorra el sou media, que és el real, de 1.500 euros. Tenim el mitjà, que seria el real, que va a 2.000 i pico. Tenim el sou media, que és el real, perquè agafes tots els sous del zero al més car, i està per la meitat, aquest és el real, està a 1.600 euros, o sigui, aquest hauria de ser el base, hauria de ser el mínim.
Sí.
Per això estudia matemàtiques bàsiques, que això fem al cole.
Sí, però Omar, tampoc no n'hi ha prou amb això, perquè el salari...
És un començament.
Tens una part de raó i ja te la dono, però hi ha també el cost de la vida, o sigui, és un comparatiu. El salari no és solament una retribució professional, és una de diners que et permet tenir una qualitat de vida. I clar, si la qualitat de vida aquí a Andorra és cara, el país és car, clar, aquest salari igual encara és insuficient, per més que sigui un salari alt.
No, però és que parlem d'inflació. Si tu puges molt els sous, la gent gasta més, puja més la vida. A Suïssa es guanya molta pasta, però tot és caríssim. És a dir, que és una equació, diguéssim, mal feta, perquè el fet de pagar més a la gent no vol dir que vida millor, perquè tot pujarà. Això és la inflació.
Bueno, sí, hi ha un fenomen que va directament relacionat.
Suïssa guanya molta pasta, però tot caríssim. Suïssa guanya més 5.000 euros, és res. Una pizza val 25, dius, ostres, un McDonald's val 20 euros, dius, què passa aquí?
De lo que dius tu, Albert, és cert que el cost de la vida aquí a Andorra és car, per aquests motius que ja sabem, però a nivell d'imatge de país com a destí turístic, som un país barat.
És
un antagonisme.
Si tu la competitivitat te la fas a base del preu, però a base de que els salaris que cobra la senyora que neteja les habitacions o el metre del restaurant o són baixos, clar, aleshores, clar que pots oferir uns preus molt barats. Però tornem a la posició del hàmster. Mm. Sí, no sé si el model de qualitat és un model més recomanable.
Mira, Albert,
en tot cas, haver-hi un equilibri, o sigui, hi haver-hi una oferta diversificada. O sigui, no aconseguiràs fer una... que no siguem una d'aquelles destinacions de Suïssa, de luxe, on només... Perquè només veus la foto del local, no? Però la resta segur que també es dilueix, no? Però...
Opino com ell. Això va ser a Singapur, un país on hi ha molta pasta, però és molt alto, està allà. Jo era un hostel, pagava per nit 15 euros. Menjar 5 euros. Com a turista és molt barato. Ara, per viure allà és caríssim, eh? Singapur parlo, eh? Però per turista és molt barato. Com diu, com aquí. Per de fora és barato, per aquí és car viure.
Sí, és possible.
És, Singapur és un país barato per anar com a turista, eh? Però per viure allà, pues, és caríssim.
És aquest antagonisme que tenim una miqueta. De lo que dèieu, en... La Cambra de Comerç, doncs, deia, doncs, justament, es té que desestacionalitzar aquest turisme i també dignificar les feines del turisme, perquè segurament ja s'estan trobant a nivell de la Cambra de Comerç i Empresaris que hi ha aquesta manca de mà d'obra i aquestes dificultats que deies tu, Albert.
Aquí penso com l'Albert. Si el turisme és la font del país, aquesta gent ha de guanyar molt més que ara mateix. Si jo soc tinc un hotel, un bar... Si sé que aquesta font és la font econòmica del país, hauré de pagar més als empleats. Aquí el govern hauria de ficar mà. Si som un país que visquem del turisme, has de pagar més als empleats que al turisme. Això seria sentit lògic.
Sí, però clar, si tu estàs oferint una habitació de 4 estrelles a un preu que és la meitat de preu, sí, que demanen a Barcelona, clar, llavors, clar, aquí el problema és que tu fas la competitivitat del teu preu a costa de la part fiscal, que no has de pagar tants impostos, però sobretot a base dels salaris que dels teus treballadors, que els pagues poc. Llavors, la por que té l'empresari és dir, si jo pujo el preu dels salaris, se'm dispara el cost de funcionament i, per tant, deixaré de ser competitiu, perdré els meus clients. És un cercle que
és... Com Singapur, igual, el mateix. No que Singapur, estic amb tu.
El país que es mossega la cua, una miqueta, sí, per dir-ho així.
Clar. El tema també està en el tema de l'eficiència. O sigui, també hem de reflexionar, i això també he sigut sempre molt crític, si el model actual és el model que hem de sostenir a futur. O sigui, si seríem capaces de pensar que Andorra pot funcionar d'una altra manera a nivell administratiu. O sigui, el cost aquest que ens representa i la generació que centrifuga i atrau tanta mà d'obra cap als serveis comunals, també despoble el mercat normal de personal que podria estar al mercat treballant. Això, aquesta manca de personal que hi ha al mercat ve donat també per la competència que fa comuns i govern amb el mercat normal. Veus on vaig? Al final tens un percentatge de població que està ja per sobre del 50%, que treballa a la pública i a la parapública.
Sí, el que dius tu també és que segons quins llocs de treball en institucions doncs, governamentals o comunals, quan tu veus en els edictes el salari proposat per el lloc a ocupar, entre el públic i el privat, a vegades el sou és més elevat en el privat que no pas en el públic. I passa, per això també a vegades hi ha edictes que queden deserts, perquè la gent no s'hi presenta per les condicions proposades.
Actualment, jo tinc amistat privada i guanyem, en la construcció parlo, i guanyem molt bé la vida. O sigui, hi ha feines que diguéssim que el govern estan ben pagades, però fora estan encara millor. Penso que el delicte de ser, com dius tu. Actualment, ara mateix, com està fora de la situació, em mirat moltíssim. I fora guanyem la gent molt bé la vida. Parlo de feines qualificades, amb títols, un enginyer, per ser arquitecte, un advocat, guanya millor la vida fora del govern que dins, amb els sous actuals. Jo parlo amb gent que conec, que m'ho diu.
Quan us ho acaba de dir una miqueta la senyora Trini Marín, la ministra, que hi havia complicat dificultats per poder contractar, justament per això.
Perquè s'han de contractar 7 administracions més una.
Sí, més una.
Això és el que em referia jo del model.
També.
Clar,
també.
És que...
No t'entenia. Els comuns...
Estem parlant de l'eficiència.
Duplicar serveis.
Duplicar serveis o triplicar serveis. Vull dir que al final la dimensió d'aquest país és una dimensió petita. Podríem començar ja a pensar en mancomunar serveis, mancomunar departaments que són... són tangents.
Sí, consellers, no ho entenia.
Això es porta com una reflexió per dir si el model, que és un model del segle XIX i del segle XX, és possible que sigui vigent al segle XXI.
Doncs sí, bona
reflexió. I després hi ha un altre tema que va haver-hi molta polèmica ara fa uns mesos, que és la proximitat natural que ha sigut sempre de les comarques veïnes. El model de pensar que Andorra també pot créixer cap a l'exterior d'Andorra no és un mal model. És un model que s'ha fet servir durant molts anys. O sigui, no ens ho inventem ara fa 4 dies. O sigui, aleshores, potser també caldria pensar que és possible que Andorra fos el hub del Pirineu i si hi hagués mitjans de comunicació, facilitats de trànsit, de personal i de mercaderies, tindríem la gran Andorra, perquè el que sí que és cert és que Andorra és un motor econòmic fantàstic, no? I aleshores, doncs, pensar que físicament i geogràficament i políticament acabem on acabem, però al final el trànsit de personal i el trànsit de talent i el trànsit de residencial pot ser molt més ampli del que és actualment. I no veure-ho com un anatema ni una invasió. Vull dir, jo crec que es pot trobar com una cosa natural. Vull dir, que la Seu es nodreixi de la gent que viu i vol baixar a viure a la Seu, doncs no veig que tampoc sigui una contraproducció per la Seu, per exemple.
Una cosa que sempre dic, Andorra hem de fer arribar el tren. I amb això ho veig moltes portes.
Andorra... El tren ha de ser rentable, també, home, perquè al final algú ha de pagar les factures d'inversió i després han de pagar les factures de funcionament. I el tren necessita un flux de gent mínim perquè sigui rentable, entens?
Clar, però és una aposta que has de fer. Jo
s'han de fer els càlculs.
Per l'aposta, el tren. Però no pot ser a la frontera, perquè arribi a la Seu. No,
ha d'arribar on calgui.
No, sí, per exemple. O tenim aquí el passe a casa, agafes un bus fins a l'Hospitalet. Abans hi havia un bus, però t'ha de ficar-lo, aquest bus, i potenciar més via Facebook, Instagram, Andorra, 3 dies, vine de París, pum, ostres, la gent ho farà, amb un tren, viatge tota la nit, per 50 euros. La gent ho farà, perquè aquest bus és real, jo l'he vist. Es podria fer, perquè no ho fan, no ho sé.
Bueno, idees de màrqueting que estan donant l'Omar i l'Albert aquí a Andorra Turisme i a Govern. Anem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Casal i l'Omar El Bashiri aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Bones notícies. Les joguines ja han arribat a Epis en Carrefour. Puja a la primera planta i trobaràs les joguines que somies per totes les edats. Com el vehicle de luxe de la Patrulla Canina amb la figura del Chase, les figures d'acció de Marvel, el vaixell pirata Playmobil i una àmplia selecció de jocs de taula per gaudir amb la família i els amics. Vine a Epis en Carrefour i viu la màgia de les joguines amb nosaltres. Obert de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar...
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La Llar de l'Artesà és una borda de muntanya famosa per la seva brasa. I per cara t'ofereix l'experiència Andorra a taula a un preu difícil de superar. Aperitiu, 3 plats i un arròs de perdiu i bolets sensacional i postres, i només per 37 euros. La Llar de l'Artesà, a les bordes d'en Valira. Gaudeix del menú Andorra a taula, només de dijous a diumenges. Truca i reserva'l al 85 10 78.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Casal i l'Omar El Bashiri. Nosaltres fèiem tertúlia sempre a micro tancat durant la publicitat. Del que dèiem d'aquesta manera de pensar de la gent, hi ha hagut un efecte de la pandèmia que ha portat potser a el que ha començat als Estats Units, que és la gran dimissió. hi ha hagut un efecte, diguem, papallona, per dir-ho així, després a Europa, que s'ha convertit potser en tot el que tu has escrit fa pocs dies, amb el Bogout, que ho vàrem parlar, que és una conseqüència potser d'aquesta gran dimissió, que la gent doncs es desafeccioni per la feina o entra en un moment de dir prou, fins aquí he arribat.
No, és diferent. El Bogout, tu t'agrada la teva feina, però anem a parlar de la part negativa, quan es fa servir per moving. Quan l'empresari sap que ets bo, però per no pagar-te el sou que et mereixes, et treballa el càrrec. Tampoc t'haurien que et frustres. És a dir, si jo sóc un valor aquí, socialment afegit, però és que no me'l volen treure. I, si sóc un comptable i em van fer fotocòpies, arriba un punt que plegues, que ta mare sol. Depressió, angoixa, dius, no ho entès, jo abans era el millor, ara sóc un no res. I seria això, el burout.
Sí, però el que sí és cert que als Estats Units, a conseqüència de la pandèmia, va haver-hi una gran dimissió de gent que va dir prou, ja no tinc ganes de fer aquesta feina, ja no tinc ganes de fer això, vull una altra cosa.
És que és cert, això. Enric, el temps teu vital és finit. Però a sobre encara hi has afegit una altra incògnita, que no és, saps quan serà finit. O sigui, és finit perquè no s'estirarà fins a l'infinit. Però, per tant, si dius, bueno, fins als 85, el 4 d'abril de l'any... quan jo faci del 2047, bueno, doncs tu pots planificar, però no, és que ara sortint d'aquí ens pot agafar un piano de cua i ens pot planxar.
Sí.
Per tant, una malaltia o... Aleshores, clar, què passa? Que la gent va tenir temps de reflexionar quins eren els valors que més importància tenien en la seva vida. I a la millor el treball va ser a segona categoria. Justos. O a tercera. O tenien diners estalviats. O internet, que és una eina de difusió que no té emplaçament, els hi servia per treballar. A la millor dimitien de la feina física del lloc i es muntaven una història via internet. O sigui que s'han afegit moltíssimes coses. Però jo crec que és una reflexió sobre el que fas de la teva vida i que la teva vida és finita. I cada any que tens un any més, cada any t'has fet més gran, cada any tens més risc, els teus companys, que n'hi ha alguns que marxen abans que tu, això també et fa reflexionar. Vull dir que...
És que la pandèmia... ha fet veure la gent...
Que també es pot viure d'una altra manera.
Sí, i que el materialisme no ho sabés per res. Van estar tancats a casa tot un mes i pico, i què? Menjar, sofà i res més. O sigui, el Lamborghini al garatge. Ah. El Golf al garatge. Per què volies un Golf? Pagat a 5 anys amb un pastón, si no fa servir. Ostres, la gent ha hagut de pensar i canviar. M'he tenit X diners per viatjar i menjar bé que comprar objectes.
I després que la jornada laboral mai acabés sent la jornada contractada, perquè als llocs hi has d'anar-hi a treballar. I això, depèn d'on visquis, tens una distància a recórrer, que no és una distància en quilòmetres, sinó que és una distància en minuts, a vegades en hores. O sigui, tu veus la saturació del trànsit, per exemple, a Barcelona, que hi anem sovint, és tremendo, Omar. O sigui, tu penses que has de tardar una hora i mitja per tornar a casa... El matí és igual, ja vas fresc, estàs cansat, però el vespre, que estàs cansat i tal. Mm. Hòstia, això és tremendo, no? Arribes a casa que no deus servir ni per fer el petó als teus fills.
He de plegar, he d'entrenar, arribo tard, t'estresses, he fet la compra pel sopar, arribo tard, m'estresso, petes plom. Ostres, què faig aquí?
Claro.
Hi ha un condicionament, segurament, segons la zona, que la gent ja ho té com hàbit de funcionament, fins i tot. Que et dius,
ja no et queda més remei, és això, estem d'acord, sí. Clar. Però com diu ell, això et crema, eh? I potser en una situació extrema com va ser lo de la pandèmia, tu dius, saps què et dic? És que això no és per a mi. Limito.
Sí. Clar, dius, en pandèmia dius, em pagaven l'ERTO, que era inferior al sou. I tot així vaig viure bé, qualta, canvi de feina. Claro. Jo guanyava menys i viure més tranquil. Això també dona que pensar, eh? Va ser un mes i mig tancat a casa. Però bueno, amb mil i poc visquia. Per què vull 3.000 euros? No, passo. Em falta. A casa, internet, Netflix, la meva parella, els meus fills. Oye, maravilla, aquí em quedo, plego.
Tornant al que dèiem del burnout, tu has posat la part, diguem, negativa, que et feien moving, per dir-ho així, descalificant-te, però també hi ha una part de la teva feina t'agrada molt, però veus que arribes a un punt que potser no podràs anar més lluny per a posicionament dintre l'empresa, oportunitats dintre l'empresa, i que ja t'estàs desmotivant i et dius, al final, sí. No és el meu, també.
Sí, llavors aquí hi ha dues opcions. Una és, bueno, va, que dius tu, sí. Quan jo personalment diguéssim, milloro, perquè o sigui, agafo nous coneixements, nous hàbits, nous costums, bé, digue, aquí
estic avorrit, però bueno, escolta, em guanyo bé la vida. Vale, amb aquesta passa que guanyo o temps que tinc, puc viure fora millor. Puc viatjar més, llegir més llibres, crear més amics, anar al bar. Ostres, vaig a la feina i m'enfoco en fer la feina, punt, no pensar. Em faig automata, una màquina. Una opció per no amargar-te. Vos els diners que et paguen per viure fora de la feina, que seria una opció per no caure en el burnout. Estic avorrit, però és igual, em paguen i ja està.
De lo que dius, també, hi ha una vessant psicològica diguem, retorçada, que dius, bueno, pots caure també en depressió perquè no et pots sentir prou valorat. Justo. Per lo que has fet fins avui dia, i arriba un moment que et dius, ostres, ara ja fins aquí arribo.
Un exemple, les eleccions. No? Tu ara mateix, diguéssim, ets comptable i bom, te'n vas de cap del govern. Vale. Acabes les eleccions, tens el teu lloc. Dius, ostres, ahir de cap del govern, tot em mirava, ara ningú em mira, aquí en aquesta empresa privada, de comptable. Però també, per pues, exemple, estaves en lo més amunt i ara, pum, tens a baixar. Estàs forta, eh? O saps portar o també acabes en depressió. Què pot passar?
O tenir conscient que saps d'on vens i les oportunitats que tens, però bueno, són oportunitats efèmers també, a vegades.
Sí, i has de saber sempre de saber gaudir d'allò que tenim ara mateix. Tens una posició X amb uns diners X. Ara que ho tinc, ho aprofito. Gaudeixo moltíssim, perquè demà pot, com dius tu, el temps és finit. Demà pot marxar i però tot. Ara tinc un Lamborghini, tinc un Golf, això ho aprofito. A Gatxe no es quedarà. Em vaig a la platja a fardar perquè ho tinc. Potser demà no ho tinc i he d'anar amb bus.
Parlant de platja, primers de gener doncs, hi haurà aquest vol de la Seu fins a Palma de Mallorca, en prova, doncs, tindrem la platja més a prop, per dir-ho així, i hi ha un preu bastant raonable. Pot ser una oportunitat de turisme que vingui de Mallorca cap a Andorra interessant, creieu vosaltres?
Sí, jo crec que és una bona notícia, tant pels que vendran com pels que voldrem sortir, està bé.
Jo trobo fantàstic. Mallorca és un lloc que m'agrada molt i vaig tant en tant. Amb Rainer, per cert, que he visitat de Barcelona. I això arriba a la Seu, serà un xollo. Andorra a la Seu, un bus, poc més de mitja hora, un avió, una hora cap a Mallorca, fantàstic. Penso que m'agrada serà
algo genial. I des de Mallorca podràs viatjar on vulguis d'Europa.
Tens cert,
clar,
cert.
Clar, és que ja estaràs a l'aeroport.
Sí, senyor, connexions. Tens raó, sí, que ja s'ha pensat.
Sí, tant, vull dir que... No és mala pensada, no, està bé. A part que Mallorca és molt maco, s'ha de reconèixer que anar a Mallorca sempre ha sigut plaent, no?
Hem d'aconseguir, ja que estem parlant, fer un fins a Madrid, el que ja hi és, però més competent, diguéssim, i fins a París. Perquè, com diu l'Albert, seria una font de connexions a nivell mundial.
Clar.
Nova York, Madrid, Andorra. Però no com ara, sinó com més competent, perquè ara és un caos. Falla molt aquest servei.
Sí, aquest és el problema. Si tu falles i tens una connexió, perds la connexió. Vull dir, claro. Això és tremendo. El servei ha de ser impecable.
Jo faria, per què no negociar amb Ryanair, EasyJet...
És massa petit l'aeroport.
Ah, vale.
És massa petit.
I en el costa de mida, de mida i de necessitats per aterratge.
Ah, llàstima.
Aquest és el drama. Crec que és aquest el problema.
Sí, és un problema de mides.
Llàstima.
Com nosaltres a Tertúlia tenim un problema de temps, perquè sempre la podíem fer més llarga i hem arribat al final.
Sempre ens ho passem bé, eh?
Sí, ah, exacte, que és el que es tracta. Albert Casal, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Omar El Bashiri, merci per la teva presència.
A tu.
I nosaltres ens tornem a trobar dimarts per la Tertúlia. Bon cap de setmana.
La Tertúlia amb Enric Fontbernat.